Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Aquest divendres, dia 6, la vespre, la nit, la Traviata. Lluís Cabal, bon dia.
Molt bon dia. Teatre Auditori, Teatre Auditori.
Estava buscant l'hora,
dos quarts de nou.
És que anava una mica lenta.
Sí, tranquil. Dos quarts de nou al Teatre Auditori aquest divendres, dia 6.
Vas prometre que ens diries coses diferents de les que ens va dir el Marc Sala, eh?
Bueno, per ampliar, perquè de la Traviata es pot parlar molt, molt.
Sí.
De fet, avui no em faltaran 10 minuts, em faltaran 10 programes.
10 programes.
Per poder parlar de la Traviata.
Escolta, perquè... si no t'ho guardem per la setmana que ve.
La Traviata, ara diré una cosa molt gruixuda, i t'ho dirà un que és wagnerià, eh? Però jo diria que la Traviata és la Capella Sixtina de l'òpera.
Ostres!
Ja ho he dit.
Ostres!
Jo sóc wagnerià, eh?
Sí,
molt
sí.
Wagnerià.
La Traviata,
no,
eh?
La Traviata, sí, perquè, mira, no per, moltes vegades, no per famoses les coses deixen de tenir qualitat. Ans al contrari, jo diria, fins i tot. En els clàssics, les peces que perduren, per alguna cosa és. I en la Traviata, val a dir, bé, podríem trobar... moltes Capelles Sixtines al món de l'òpera.
Sí, estem parlant
però la Traviata no és d'una.
Que Verdi seria el Bad Bunny de l'època.
Bueno, Verdi aquí en aquesta... Verdi és un gran compositor i era un personatge molt implicat musicalment i històricament, però sobretot en aquesta hi va abocar tot el seu saber fer i a part que hi va abocar tot un seguit d'emocions molt contingudes, molt intenses. I jo penso que això és el que fa que la Traviata sigui l'obra més representada del món. Eh? Pensa que, si no m'equivoco, l'any passat ostenta, des de fa moltíssims anys, el rècord de funcions anuals. Jo diria que, si no recordo malament, està 580 i escaig l'any passat, funcions, en un any.
En arreu del món, eh?
Arreu del món. Es diu que no hi ha ni un sol dia que en algun lloc del món no s'estigui fent la Traviata. I mira, els contes surten ràpid, eh? Nosaltres a la Simfònica del Vallès, des de l'any 80, de l'any 88, em sembla que és el 87, hem fet 60 funcions, o 62, per aquí està.
Això que ja te la saps de memòria, no, ara?
Sí, però jo cada vegada que la toco encara m'emociono, encara li trobo coses bones, coses que no havia vist a la vegada anterior, eh? I mira, ja veuràs, compte ràpid, surt una mitjana de dos funcions anuals, més o menys.
De la Traviata.
De la Traviata, no? Si són unes 60 i pico, amb 31, 32 anys, una mitjana, grosso modo, de dos funcions anuals. Per tant, vol dir que dos dies a l'any la Simfònica del Vallès l'ocupa fent la Traviata. Vol dir que queden 363 dies, vale? Seria fàcil trobar 180 i escaig llocs, o 190 llocs al món, on... també facin la Traviata de mitjana dos cops a l'any. Per tant, ja t'ha sortit més d'una funció...
Sí, t'ha
sortit d'una funció diària de la Traviata. Això està bé. Bé, però escolta, mira, anem per feina, ja veuràs. La Traviata és una obra més o menys autobiogràfica, basada en La dama de les camèlies, d'Alexandre Dumas, Alexandre Dumas en català, que res, s'havia escrit només 7 anys abans, em sembla, o 8 anys abans. I, a més, a l'any 1852, el mateix Dumas va fer una adaptació teatral. Això és el 1852. 1853, Verdi havia escrit la Traviata, que per cert la va escriure en 40 dies. Ja l'havia escrit. Va veure aquesta obra, que es veu que va ser un aconteixement a tota Europa, la versió teatral de La dama de les camèlies, perquè, precisament, què passava? Confrontava la societat real, la hipocresia del moment. Parlava de coses del moment. Els personatges que hi havia en escena no eren reis de feia 200 anys, eren nobles burgesos de la societat del moment. No? Això en La dama de les camèlies. Verdi va estrenar l'obra en 1852, però això molt poca gent ho sap, i t'he portat aquí un cartell perquè ho vegis i ho certifiquis. És el cartell de l'escena de la Traviata.
Ah, ho veig,
molt poca gent ho sap. Però,
6 de març de 1853.
Això mateix, 6 de març de 1853. Mira aquest afegit que hi ha aquí, que diu... veus? Diu, Parigi. Parigi es sui vicinanze nel 1700 circa. París i els seus voltants l'any 1700. Què està passant aquí, 1700? Però si estem al 1853, quan s'estrena, no?
Sí.
És que a Verdi, això molt poca gent ho sap, a Verdi el van obligar a canviar-ho d'època...
Perquè era massa real.
Perquè era massa real. I l'estrena, en l'estrena... es va traslladar a l'acció 150 anys abans de la realitat perquè no oferís tantes sensibilitats o no fos tan, tan crua. Malgrat tot, la versemblança en el moment doncs era claríssima. Però bé, com dèiem, tracta d'una, el que en deien una cortesana, i està basat també en un personatge de veritat, en Marie Duplessis, que era una cortesana francesa d'aquella època. De fet, Marie Duplessis havia mort el 1847, i estem parlant del 53 quan es va estrenar l'obra, feia 6 anys que s'havia mort. Era una cortesana molt famosa, i s'ha de dir que cortesana no ho era ningú per hobby, eh?
No, home, no és d'aquestes coses que ets per voluntat.
Marie Duplessis era una noia que va tenir una vida molt crua, va patir abusos, va viure en una família molt miserable, amb alcoholisme i abusos per part del pare, i bé, la manera de sortir-se'n, era una noia doncs, que tenia, sembla que era molt guapa, i doncs mira, se'n va sortir d'aquesta manera. El personatge de La Traviata, doncs, evidentment, doncs, és una cortesana.
Estem parlant d'una òpera, per tant, acaba tot fatal.
Sí, acaba fatal, però t'explicaré per què acaba fatal. Hem de sortir del tòpic de que acaba fatal perquè sí i podria acabar bé. No, no, no. Les coses que acaben fatal perquè han d'acabar fatal. I ja veus per què.
Val.
Però aquí, Verdi ens fa... Ell també vivia amb una cantant. Ella s'havia quedat vidu. Vivia amb una cantant que no estaven casats. Una cantant que tenia fills sense haver estat casada, el qual això era una mica escàndol a l'època, i era una mica, tenia una mica de mala reputació, i d'alguna manera ell doncs, vivia una mica la seva pròpia Traviata en aquell moment. I llavors, bé, quan escriu La Traviata, ell, mira, començarem sentint el track número 1, que és el preludi. Aquest fragment ja, només aquest fragment ja és una meravella, una obra d'art. Aquí Verdi ens fa un spoiler, eh? Ens comença amb el final. Què ens està escrivint aquí? La soledat, la mort, no? La mort del personatge principal. Aquests violins que toquen no hi ha greus, no? Aquesta inestabilitat harmònica que està sonant aquí i que ens està descrivint aquesta soledat. Però d'aquí ara començaran a passar coses. Perquè hauríem d'anar més enllà de la història. No ens hauríem de quedar només en que és una cortesana, un noi que s'enamora, no pot ser, no sé què, ella es mora. No. La Traviata va molt més enllà. La Traviata és una obra que ens parla de la necessitat que tenim tots d'estimar i ser estimats. I en el fons el que està passant en tota l'obra, i ara ho veureu, aquesta dona està buscant aquest estimar, perquè ella ha conegut molts homes, però ella no s'enamora dels homes, ella s'ha envellit amb els homes, però no s'enamora dels homes. I està buscant aquest amor. I ara apareix aquest tema de l'amor, però molt subtilment Verdi ens posa un tema, que no és el tema de l'amor, perquè ara veurem després quin és el tema de l'amor, sinó que és el tema de l'amor impossible, que és aquest. Això és el tema de La Traviata per excel·lència. Tothom que sent aquest tema sap que és La Traviata. Però ara passarà una altra cosa. Ja ho veureu. Ara tornarà a sortir aquest tema, però barrejat amb un altre tema, molt xispejant, que fa al·lusió a aquesta vida de festa, aquesta buidor, aquest luxe, però buidor alhora. Aquests violins, no? Tac-tam, tac-tam. Això és la festa, és el xampany, les bombolletes del xampany.
Però sense destacar molt, no?
No, és la barreja, és la dualitat de... aquesta recerca de l'amor i aquesta buidor en aquesta vida tan plena de luxe, però tan mancada de tot, no?, en el fons.
No és un tema brillant, diguem. Té un punt de...
Bueno, clar, és que l'obra acaba malament, no?
Com per totes. Alguna obra no es mor el protagonista?
Bueno, sí, alguna no es mora. Però és que l'art reflexa la vida, i la vida és dura, eh? La vida no és fàcil.
Ja, ja.
I aquí estem parlant d'una obra de molts anys enrere, i d'una societat amb una doble moral i amb prejudicis i tal, però és que no hi ha prejudicis a la nostra societat.
I tant.
No hi ha una doble moral moltes vegades. No estem carregats de manies i... Jo no dic tothom, no? Però hi ha racisme, hi ha xenofòbia, hi ha violència de gènere, no?, a la nostra societat. Coses que s'haurien d'erradicar, però que encara hi són. I com veus, aquí s'està parlant de quelcom... Bueno, són passions humanes, no?
Sí, la vida, ens està parlant de la vida.
Això mateix. Per això jo dic que ens hauríem d'anar més enllà de la història aquesta de noi coneix noia, s'enamoren... No, perquè aquí darrere hi ha tota una recerca, no? Tota una necessitat de, com dèiem, d'estimar i ser estimat. Mira, ja que parlàvem abans del tema de l'amor, ara, mira, posarem el track número 4, que aquí és on ells es coneixen. Clar, la història és l'excusa perquè puguin anar passant totes aquestes emocions que han d'anar passant, eh? Però la història és l'excusa. Ell està enamorat d'ella des de fa molt temps, ella no el coneix, i el coneix quan comença l'òpera, el coneix en una festa. I llavors ell insisteix molt que està... I ell li diu, però de veritat m'estimes tant? I aquí ara ell li diu com se sent des del moment que la va veure per primera vegada amb ella. I ara, aquesta frase que farà ara, retenim-la, sisplau, la melodia, perquè és important. I ara ella canvia la música, no? I diu, va, que no pot ser, que no sé què. Frivolitza sobre el que està dient, però en el fons, a qui no li agrada que li diguin que l'estimen, no?
Home, perquè,
per tant, a ella, que és una dona que ha tingut una vida molt difícil, que coneix molts homes, però ningú l'ha estimat, quan algú li diu que l'estima, diu, no, jo he vist del luxe, jo he vist que aquí, d'alguna cosa, ai, aquell coquet li va, ai, xic, saps? Allò, el coquet li va, és la gota malaia, no? I frivolitza, però en el fons
li agrada, sí.
En el fons li agrada perquè en el següent, que és aquest, és quan després de tot això ella s'ha quedat sola i reflexiona sobre tot això que li diu aquest home, no? I diu, és potser ell l'home de la meva vida? És potser ell qui em farà viure això que encara no he viscut mai? Ah, mira que és bonic com ho diu. Ella es va debatent amb això, no? Jo que he viscut tota la vida entre homes, ara n'hi ha un mindunguis, no? Un xaval, perquè és un noi, que ve aquí i em diu que fa un any que no viu pensant en mi. I mira què canta, a més a més, mira quina melodia, a veure si la recordes, a veure si et sona. Que li ha cantat ell.
És l'anterior, sí.
És la que ha cantat ell. Aquest és el tema de l'amor en la Traviata. Se senten sorolls perquè és una gravació indirecta.
Això
és una producció, és Anna Netrebko, amb una producció del Festival de Salzburg de l'any 2005. L'Anna Netrebko també va, també hem fet un concert a la Sinfònica amb ella, però aquesta, aquí no, ella no, aquesta no em va convidar a sopar, eh? No va ser com la, no va ser com la Freni. Però bueno, vam fer un concert amb ella també, memorable. Bé, doncs, com pots veure, ella ja ha sortit dues vegades aquest mateix tema, I ara ella frivolitza una mica. Què passa amb l'obra? Clar, ve un moment que apareixen les conviccions socials, la moralitat, en aquest cas, 1850 i pico, ara podríem dir altres coses, però també n'hi haurien de prejudicis. I apareix el pare que li diu, noia, a veure, aterrissa d'una vegada. És molt interessant, és molt interessant el segon acte, perquè el segon acte bàsicament és un duelo de titanes, podríem dir-ho així, entre el pare i ella. Perquè el pare arriba emprenyadíssim a dir-li, però tu què t'has cregut aquí, que el meu fill, per culpa teva, no sé què... I clar, i ella es defensa, no? I diu, no t'equivoquis, és que jo me l'estimo i ell m'estima. Bueno, sí, vale, però tot el que vulguis, però és molt interessant perquè el duo és molt llarg, però s'acaben aproximant, saps? Acaba passant el que demana el pare, Però el pare l'acaba entenent amb ella i ella acaba entenent el pare. I llavors, ella, quan el pare li demana que el deixi, perquè no pot ser, i que entengui que desperti, li diu, li ve dir, mira, noia, tu ja coneixes com són els homes, què et penses? Que aquest home t'estimarà tota la vida? Però qui millor que tu coneix els homes? Aterrissa d'una vegada i adona-te'n que això que tu penses que és per sempre és passatger. Ella diu, no pot ser, aterrissa. Bueno, passen coses i llavors ella al final accedeix, perquè ell li fa un xantatge emocional amb una qüestió de la filla d'ella, de la filla d'aquest home, o sigui, de la germana de l'Alfredo, no? I ella, quan apareix ell i el deixa, sona el que sonarà ara, atenció, oients, atenció a tothom, atenció a la melodia i atenció, perquè és Montserrat Caballé, cantant L'ama mi Alfredo. Això era la música de del preludi, del preludi. Aquell tema que he dit que no és el tema de l'amor, sinó el tema de l'amor impossible. Aquest tema tan conegut de la Traviata, en realitat, en l'òpera només surt una vegada, que és aquí. És aquí, en aquest moment, només surt aquí en aquest moment, i ha sortit el preludi. Per què ens causa aquest efecte tan potent? Perquè ja el nostre subconscient ja el té, del preludi. Verdi ens l'ha posat en el preludi precisament perquè,
el tinguem al cap.
Perquè en el moment que surti aquí faci l'impacte que tingui l'impacte que ha de tenir, no? Bé, després d'això hi ha un l'acte següent és una festa on allà se masca la tragèdia, no? Perquè ella l'ha deixat, ell està a la festa, ella apareix amb un altre... I hi ha un moment molt tens. Que aquí, a més, Verdi també hi posa un número d'unes uns toreros i unes cingareles, unes gitanes, per una mica, per donar una mica més de consistència a l'acte, perquè el que passa allà passa molt ràpid, i ella, a més, és quan s'enfada i davant de tothom li tira els diners, li diu, tu que has estat amb mi, però has estat... Perquè ella es pensa que l'ha deixat per un altre, no? I li diu... Has estat amb mi només per diners, doncs jo ara torno aquests diners. Mira, sentirem un trosset d'això, ja veuràs, que és el número 10. Doni saber que el femmina per amor mio s'perdea. Jo trego vivere Val a dir també que en homenatge Verdi, quan hem dit abans que va tenir i va abocar molt en aquesta obra, ell, la seva dona d'aquell moment, la Giuseppina Strepone, aquesta cantant que dèiem, tenia molts dubtes de si ell l'acabaria deixant o no, perquè ell era bastant més jove que ella. I mira, aquí és quan li tira els diners i aquí tothom es queda rabiat, però què has fet? Perquè clar, l'acaba de tractar de prostituta davant de tothom. Molt lleig, molt lleig, molt lleig. Bé, doncs, i en l'últim acte, ella, no ho sentirem perquè sentirem una altra cosa, ara que no tenim temps, t'he dit que em faltarien 10 programes,
sí, 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 sí.
Però hi ha una àrea que és la Diu del passat, on ella es despedeix de tot el seu passat, deixa anar aquest llast del passat. I aquest va ser un regal que li va fer Verdi a la seva dona pel seu aniversari, precisament en un moment doncs, que ella tenia, pensava que dubtava de l'amor del seu home, no? I ell li diu, mira, estic escrivint aquesta òpera, és una dona que explica que es despedeix del seu passat. I li va regalar, diu, mira, he escrit això i t'ho regalo com a regal d'aniversari. No està gens malament.
No.
I aquí apareix el pare dient-li, però què has fet? Però què t'has cregut? Bé, per acabar m'agradaria ara posarem el preludi de l'últim acte, que veureu que... Primer l'explico, una miqueta. Ara veureu que comença igual, però després, igual que al principi de l'òpera, però clar, aquí han passat coses ja, per tant, deriva cap a un altre costat. Llavors, anem a sentir-lo, que és el número 12, sisplau. Veus? Comença igual que ha començat l'òpera, aquesta solitud, aquest amor, aquesta protagonista que cerca que algú l'estimi. Però clar, què ha passat? Entremig, al principi, ella encara vivia sense haver conegut, sense haver estimat i haver sigut estimada, no? Ara, al quart acte, ja ho ha conegut, això. Per tant, allà que apareixia el tema de l'amor impossible, barrejat amb aquesta alegoria a la festa, al cava, no? A la vida de luxe, de festes, de tot això, ara ja no hi serà. Ara ella s'està morint, per tant és un preludi amb una certa tristor, però ara amb una certa esperança. Ja veuràs com, no? Com ja és diferent, la música. És un gran lament, una gran àrea de violins, no? Amb un petit suport de la resta de la corda. Veuràs com d'aquí un moment la música s'obre, no? Es fa com si es fes de dia, ve la llum. Ell està recorda aquests temps passats, aquesta meravella que ha viscut. El destí és el que és, perquè ella sap que està malalta de mort, però saboregem els bons moments de la vida, no? I ara es fa de dia, veuràs. Primer encara es fa més fosc perquè el contrast sigui més fort. Mira. I ara entra el major.
Deixar aquí.
Una llàstima, eh?
Sí, home, bueno,
jo animo tothom que pugui venir al Teatre Auditori aquest divendres a veure-ho, i si no poden o el que sigui, doncs jo animo a que s'escolti La Traviata. Tots ens hauríem d'escoltar La Traviata un cop a la vida, perquè és un viatge, com hem vist, és un viatge emocional molt intens, i jo t'he de dir que jo l'he tocat més de 50 vegades, només a la Simfònica, i l'he tocat d'altres llocs, o sigui que té que estar sobre les 70 funcions, i encara en aquests moments, quan l'escolto, m'emociono i sempre, sempre, sempre i trobo coses noves.
Doncs amb això ho acabarem. Gràcies, Lluís. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.